Molt bona tarda, benvinguts. Això és S.I.M. Music. Bona tarda, com esteu? Tornem a la càrrega aquí a l'S.I.M. Music un dissabte més amb l'actualitat musical. Així que tornem-hi, Jordi. Bones tardes.
Bones tardes, Manu, oients, família diversa, gent que estava esperant aquesta ració d'actualitat musical que avui, escolta, vindrà marcada, per desgràcia, per una d'aquelles pèrdues que el negoci musical, doncs, de tant en tant passen i que... Home, l'equip de SM ens ha tocat una miqueta perquè era un artista que li havíem començat a seguir la pista per allà el 2014, tot i que anava traient poca cosa. Estic parlant de The Soft Moon i la notícia trista que hem conegut és que va traspassar el passat cap de setmana en un episodi que també s'inclou l'artista Celine Servant, també DJ de l'escena tecno més fosca, i ja comencen a sortir notícies de que la causa de les dues morts podia ser per culpa del fentanilo, aquesta droga tan potent que està sent una autèntica epidèmia als Estats Units i que aquesta vegada no s'ha cobrat unes víctimes anònimes, sinó que estem parlant de dos músics molt coneguts de l'escena, tots dos de l'escena electrònica, industrial més aviat no, però sí, electrònica, se li observen des de la banda més del tecno pur i dur, el de Soft Moon, fent un... rock, música electrònica, cada vegada des del, repeteixo, des del 2012 aproximadament, publicant temes com el Feel, com el Burn, el 2018 aproximadament. I ara darrerament, és que aquí a l'SM, crec que aquesta temporada vam començar parlant, jo crec que el primer o el segon programa vam escoltar Become the Lies, que era el single d'avançament d'Exciter, el seu darrer disc i, per desgràcia, el darrer de la carrera de Soft Moon. En parlarem d'aquí una estona, però és que és una d'aquelles notícies que coi, et deixen mal cos, perquè és un d'aquells artistes que veies que anava més, anava guanyant una base de fans cada vegada més important i, a més, fent amb un estil propi, que és el que costa tant en la música popular, trobar un estil propi, i arriba aquesta, doncs, tràgica notícia d'aquest doble traspàs. A part d'això, hem de parlar dels Oscars, i ho faig ara quan repassem els temes del programa, perquè no ho farem com a tema, perquè crec que ja portem dues o tres setmanes amb la mateixa qüestió, només apuntar que s'han fet públics els nominats als Oscars i a la millor cançó. Jo la setmana passada preveia que hi podia haver dues o tres cançons que optaven a l'Oscar, al final són dos, de Barbie, el I'm Just Ken i el What Is Made For de la Billie Eilish i el seu germà, que pot convertir-se en una artista amb dos Oscars per dues pel·lícules diferents. Després hi ha el tema Wahahazi de Els Assassinos de la Luna, el tema Flaming Hot de La Història de los Chitos Picantes, bueno, i l'American per al documental American Symphony, el tema It Never Went Away del Joey Batiste, un artista que aquí n'hem parlat. Clar, a part d'això hi ha el tema de la banda sonora, que un servidor es va avançar i va dir que tenia molts números a Ludwig Göransson amb Oppenheimer, i està aquí. No hi ha la partitura de Barbie, com era previsible. Crec que hi ha hagut moltes poques nominacions de Barbie i això ha fet que la directora i l'actriu principal s'enfadessin una mica i ho deixessin constància del seu malestar a les xarxes, però com nosaltres ens centrem al tema musical, la millor partitura i opten, com us dèiem, al Ludwig Göransson amb Oppenheimer, però ni més ni menys que apareix un clàssic de les nominacions als Oscars, és John Williams gràcies a la cinquena pel·lícula d'Indiana Jones, i al costat d'això hi ha la Laura Kampman, que ha fet la partitura per American Fiction, el Jerskin Fendrix, que ha fet s'encarregat de la banda sonora de Poor Things, i el Robert Robertson pels Assassins de la Lluna... A veure si ho dic bé, això. Els Assassins de la Lluna, en anglès els Killers of the Flower Moon, que és el senyor Robert Robertson. Veurem qui s'acaba emportant la millor partitura. El tema, la millor cançó, la cosa està entre el... What Was I Made For, o podria haver sorpresa, però tot apunta que la Billie Eilish s'emportarà un nou Oscar, i home, aquí el CM, jo si hagués de fer quiniela apostaria bastant per Oppenheimer, però venint el John Williams per allí ja tinc algun dubte. A part d'aquesta qüestió que volia apuntar ara, bàsicament ara que presento els temes d'avui, comentar doncs que parlarem de... farem de, obligats l'obituari de Soft Moon. Haurem de parlar del Burial, perquè ja ha anunciat que hi haurà nou material al 2024. Que estrany, sempre de pressa i corrents i sempre amb sorpresa, i aquesta vegada el fet de publicar amb un segell important, XL, doncs fa que el Burial ja sapiguem que traurà nou material aquest mes de febrer. També volem parlar, si el Burial ja comença a ser mític, imagineu la Kim Gordon, la fundadora del Sonic Youth, banda mítica dels 90, que encara treu música quan ja no ha de demostrar res a ningú. També uns que tornen, almenys en concert, i veurem què acaba passant, són els No Doubt, que feia 10 anys que no tocaven en concert i han fet públic que tocaran al Coachella d'aquest any. Escoltarem l'Anna Calvi, que s'ha convertit en el cantant oficial dels Peaky Blinders, ho dic perquè ja és el segon o tercer tema que escoltem d'aquest artista vinculat a la sèrie, i marxarem amb dos bandes que al 2000 van marcar una mica el camí d'una manera secundària, siguem amables, d'una banda els Alkaline Trio i uns que tornen, que són els Alien and Farm, que és una aquella típica banda, Manu, que dius, és que jo no els he escoltat mai. Sí, perquè tenen una versió de l'Smooth Criminal del Michael Jackson que va sonar a tot arreu, a tot arreu. Per tant, un moment o altre, si ja tens uns quants anys, saps qui són els Alien and Farm i has sentit la seva versió del Michael Jackson, perquè, repeteixo, va sonar a tot arreu, i encara ara és una de que... Jo trobo que, per desgràcia, és una cançó, una cover, perquè no és ni seva, que es va menjar el grup, perquè és allò de la gent associava els Alien and Farm al Smooth Criminal. O sigui que tenim bastanta feina, Manu. La setmana passada va ser directament funesta pel panorama de la música popular underground, especialment l'electrònica dels Estats Units, perquè el passat dijous, el dia 18, es feia públic que havien traspassat tant Luis Vázquez com Juan Méndez, conegut un Vázquez com a Soft Moon i el Juan Méndez com a Silent Servant, dos músics de l'escena electrònica americana. Dos músics en què precisament la seva visió i el seu so era un so fosc, tant el de Silent Servant com de Soft Moon, i especialment en el cas de Soft Moon, a l'equip de l'SM ens ha tocat una mica perquè ja portàvem una colla d'anys seguint-lo en els seus inicis amb el tema Feel, per allà el 2012 aproximadament. Després, el 2018, tornava molt fort amb el tema Burn, amb un baix espectacular, un record o una sonoritat agafada molt dels 80 de grup com els The Cure, també els Joy Division, hi havia coses allí, però també hi havia algo de Black Sabbath, perquè el 2020 el Vázquez va sorprendre, The Soft Moon va sorprendre a una versió imperial de Black Sabbath, una versió reduïda, perquè la versió original és una miqueta més llarga, però és que capturava perfectament l'ambient i la sonoritat dels Black Sabbath, però en feia una lectura en clau electrònica, repeteixo, espectacular. Jo no sé si aquell any el vaig situar com un dels temes de l'any, del 2020, no sé si va ser amb Burn One o en la versió de Black Sabbath, però és que és impressionant el que va fer The Soft Moon. I no només amb material dels altres, sinó que amb material propi, darrerament, i crec recordar que va ser al començament d'aquesta temporada, escoltàvem el Become the Lies, que escoltarem d'aquí una miqueta, que era el single d'avançament del seu disc Exciter, en què reiterava i ampliava una miqueta més la seva particular carta de colors, sempre entre el negre i el gris clar, però sempre movent-se amb aquests colors, també amb algun punt de vermell, i que cada vegada estava reunint més fans. Clar, totes les publicacions de música pop se n'han fet ressò. Clar, com que la notícia de la mort, i podríem dir la doble mort en aquest cas, fins i tot la notícia es pot trobar en diaris d'àmbit més general, però el que ens hem de quedar, ens que ens volem quedar a l'SM, és aquesta carrera que es trenca en un moment en què The Soft Moon havia consolidat un so propi, un vocabulari propi, i que repeteix amb reminiscències de Joy Division, de The Cure, dels ara no em surt a la continuació dels Joy Division, Manu, dels New Order, algo dels Kraftwerk. És que la veritat, podríem mencionar les influències, però que The Soft Moon havia sigut capaç de sintetitzar-les totes i donar-li una sonoritat pròpia i fer-se un nom en aquest 2024 que ens trobem, i repeteixo, en anys anteriors, perquè ja estava en un punt que podia saltar a convertir-se en, no només en una estrella del underground, que jo trobo que era ja es trobava al final de l'underground i ja tria cap en el mainstream, i ens trobem amb aquesta notícia que la veritat és d'aquelles que fot dir, perquè és un músic que anava seguint, que cada vegada que tenia alguna cosa sabies que era ell. Repeteixo, el tret més important de The Soft Moon és que havia sigut capaç de crear una sonoritat pròpia, que sí, que podies pensar en Joy Division, però sabies que era Soft Moon. Quan entrava aquell baix omnipresent i omnipotent, i el bomba ja sabies però on anirien les coses, i en directe es veu que era no molt espectacular, però sí molt, molt profund. Per tant, escolta, costa donar aquesta mena de notícies, repeteixo. No és la primera mort de sobredosi en la música popular, però aquesta vegada doncs ha estat el cas de Soft Moon, en un moment que apuntava una carrera bastant, bastant espectacular i a la consagració d'un nom. Ara ens hem de quedar, i ens quedem de fet, amb el tema de que va ser single d'avançament, el Become the Lies, que ja apuntava que podia ser el començament, al final de la seva etapa underground, i el fet de consagrar-se com a músic important, ja que fins i tot en discos anteriors l'havien remesclat el Dave Clark o altres artistes de renom. Queda doncs en la memòria de Silent Servant, però especialment de The Soft Moon. I la vida continua i l'SIM també, i ho fem parlant de Burial, aquest artista que també li estem seguint la pista ja des del 2007, si no recordo malament, i que li costa treure un disc. De fet, l'únic disc que se li recorda és l'Untrue del 2007, precisament, i després alguna cosa el 2015, el 2019, que recopilava tots els temes entre el 2011 i el 2019. Mentre, EPs, singles, com és el cas del que publicarà, en aquest cas, amb avís i antelació, el proper mes de febrer. Ara us busco la data exacta. Hi haurà nou single, com no podia ser d'altra manera, del Burial. Sí, és el 9 de febrer. La sorpresa és que no és amb el seu segell de tota la vida, que és Hyperdub, sinó que ho fa a través de XL Records. XL Recording, que per situar una mica l'audiència entre els seus artistes i compta gent com Arca, Bad Bad Not God, Joy Orbison i Radiohead, per dir alguns noms. D'acord? També The Smile, que és l'altra banda del Tom York, o el mateix Tom York, formen part d'aquest prestigiós segell, en què ara també tindran una nova referència del Burial. En aquest cas es tracta de titulat Dream Fear Boy Sent From Above, que són els dos temes que formen part d'aquest single, podríem dir, amb aquests dos temes. I a mi una cosa que em sorprèn és l'aposta tan forta que fa XL Recording, o el mateix Burial, associant-se amb XL Recording, perquè fins i tot trauran merchandising amb el típica estrella del Burial, però també amb la imatge del segell. O sigui, és allò un treball o una aposta de part de les dues bandes. El Burial, la poca informació que tenim dels temes en qüestió és que ens movem en els paràmetres de sempre. Estem parlant d'un 12 polzades amb dos temes. Amb una cara hi haurà el Dream Fear i a l'altra hi haurà el Boy Send Me From Above. Estem parlant de temes que se'n van tranquil·lament als 10-12 minuts, cosa que tampoc ens ha de sorprendre perquè és l'habitual en el cas del Burial, però la veritat és que sorprèn, repeteixo, el canvi de segell, perquè ens tenia acostumats a funcionar amb el, repeteixo, amb Hyperdub, i ara hi ha aquest canvi que no sé a què respon. Haurem d'estar atents al que pugui passar, mentre esperem que no apareguin aquests temes. Repeteixo, Dream Fear, estem parlant de 12:53, 13 minuts, i Boy Sent From Above, 13:23, quasi 13 minuts i mig. Aquí sí que és lo normal en el cas del Burial. Aquesta tarda de dissabte, com que encara no estem al febrer, tot i que ja cada vegada estem més a prop, perquè no res, ens queden 4 dies perquè arribi, bueno, 5, crec que en té 31, el que fem és mirar enrere, veure el seu darrer tema en un split que va treure, crec que era amb Code 9, i crec que el tema és un nou Summer, bueno, i farem una cosa que no havíem fet mai. Clar, com que són temes que duren molt, no l'escoltarem tot, però no l'escoltarem al començament, sinó que ens situem més o menys per allà a la meitat del tema i anem a veure com s'acaba. És un tema 100% Burial, eh? Atmosferes, tirades fosques, samplers fets una mica així amb cel·lo i poca cosa més, però sempre la mà mestra del Burial.
Heal you for a moment.
I continuem parlant d'una veterana com és la Kim Gordon. Per qui no la conegui, estem parlant de la que va ser baixista i cantant del Sonic Youth, ex-baixista actualment. Ja no està, crec que ni funciona el Sonic Youth, però la Kim Gordon al seu moment va marcar el que s'entenia com el rock, fins i tot el punk o el que era fer bastant soroll amb una banda i van marcar més d'una generació. Kim Gordon continua actiu en solitari i té previst publicar el seu segon disc només en solitari, anomenat The Collective, el proper dia 8 de març a través del segell Matador. La cosa és que la senyora Gordon es volia plantejar a nivell artístic què passa al seu voltant. Sembla que a la nota de premsa de la presentació del que serà el seu nou disc amb el single Bye Bye, que escoltarem d'aquí un momentet, apunta de què és la seva particular resposta en aquest moment que es viu al món en què ningú sap realment què és la veritat, en què els fets no necessàriament influeixen a les persones, en el que cada un té la seva posició, el que crea una sensació general de paranoia. I davant de tot això, la seva proposta, davant de les compres, internet, tot és fàcil, fluid, còmode i de marca, diu, ella, Gordon, diu que li van donar ganes d'alterar, de seguir alguna cosa desconeguda o fins i tot, si cal, fracassar. Per això aquesta nova proposta musical de, repeteixo, tota una referència del, del món del pop rock, allò del do it yourself, que ara ja no es porta tant. Sí que es porta la música electrònica, com hem sentit fa un moment al Burial, però no tant en el món del rock, i sempre doncs és una bona notícia poder veure com els grans referents continuen a la peu del canó amb les seves particulars propostes. Aquesta és Kim Gordon i això és Bye Bye.
Button-down laptop, hand cream, body lotion, Elefroid, YSL, Eckhouse Latte, eyelash curler, vibrator, teaser. Thank you.
I ara toca parlar d'un retorn. Si la Kim Gordon ha estat tot aquest temps més o menys en el programa musical, potser després de la seva sortida de Sonic Youth va quedar en un segon pla fins als 2000, ara us ho dic, que tinc la dada d'aquí, fins al 2000, que no va publicar Sir Sing, després el Yoko Kim Thurston, i el 2019 No Home Record. Doncs bé, ha anat traient alguna coseta, però sembla que ha apretat l'accelerador la senyora Kim Gordon. I una senyora que torna és la Gwen Stefani, al capdavant del que va ser la banda en què es va donar a conèixer. Ara potser ja sona molt lluny això dels No Doubt, però la notícia és que han anunciat que tornaran als escenaris i per una actuació al Coachella, que és aquest festival que se celebra a Indio, Califòrnia, de cara al mes d'abril. I la veritat és una d'aquelles actuacions que ajuda a vendre les entrades d'un festival que ja comptaran noms com els Blur, els Deftones, Black Country, Taking Back Sunday, per dir alguns... Bueno, va, vinga, també el J Balvin, sí, també hi ha el J Balvin al Coachella, perquè fan una barreja, també hi ha el John Batiste per aquí, en aquest macrofestival del estatunidenc, i que, repeteixo, sembla que, si res no s'acaba torçant, hi haurà la formació original clàssica dels No Doubt. Estem parlant de la Gwen Stefani, del Tony Kanal, del Tom Dumont i l'Adrian Yuk, que tornaran a tocar en directe des de l'any 2015, en què van fer allò tan clàssic de l'Indefinite Hiatus, allò de estarem un temps parats, però no sabrem quant temps. Però no volem dir que ens hem separat tampoc. I és allò de, vale, doncs ara sembla que tornaran, haurem d'estar pendents si la cosa només és pel concert aquest del Coachella o hi ha algun single d'aquests de preposar el caramelet a la boca dels fans. I veurem què acaba portant. Hi ha algunes vegades que aquestes reunions acaben amb un cert retorn, ni que sigui un disc d'estudi més, i n'hi ha que simplement doncs es toca, es fa el que toca i prou. És curiós perquè el cartell del Coachella l'han jugat una mica amb aquest retorn, perquè hi ha els caps de cartell, com sempre, que si la Lana del Rey, que si el Bizarrap, que si els Deftones, que si el Tyler the Creator, la Doja Cat o el J Balvin, i al final de tot en No Doubt. I és allò de una mica de vendre i jugar amb aquesta aparició d'aquest grup. Total, altres festivals porten grups que no existeixen, com Estela Maris, no? Pues el Coachella sí que porta un grup real, però que feia doncs una colla d'anys que no tocaven. Aquesta tarda pues, hem recuperat els No Doubt, no caurem a la tentació d'escoltar el Don't Speak, però ens quedarem en una cosa, en un fet que la gent que només recorda els No Doubt per el Don't Speak ignoren potser, que és que el grup tenia una base de ska molt, molt, molt potent, i abans de triomfar amb aquesta balada era un grup que donava molt el podríem situar tranquil·lament com un grup de ska. I al començament del Tragic Kingdom, que és on es troba el mític Don't Speak, comença amb Spiderwebs, que sona així.
Chemistry's good. Your words walk right through my
Continuem amb dos discos, dos notícies que tenen un punt en comú. Són discos que van sortir ahir, ni més ni menys, es van publicar un parell de referències que ara anem a repassar. Són força diferents entre si, ja us ho dic ara. La primera està relacionada amb una sèrie, d'èxit, Peaky Blinders. Es tracta de la banda sonora, més que banda sonora, o els temes que han aparegut en les darreres temporades, la 5 i la 6, que han anat a carrer de l'artista Anna Calvi. La veritat és que ja m'ha escoltat alguna cosa d'aquestes aportacions de Calvi en aquesta banda sonora d'aquesta mítica sèrie. Vam escoltar la versió del I Know Grave, que va ser pel tema, i també ha versionat el tema Red Right Hand de Nick Cave, que es fa servir doncs com a careta de presentació d'aquesta sèrie. Ara, en aquesta edició, podeu trobar doncs totes les cançons que sonen en una sèrie que ha fet servir material de gent com el Nick Cave, que em comentava, la PJ Harvey o fins i tot els Arctic Monkeys. I també les versions o temes que han registrat la mateixa Anna Calvi. Per presentar aquest nou material, l'artista britànica ha tret com a single aquest tema instrumental que escoltarem i que es titula Miquelon. I continuem amb un disc que també es va publicar ahir, en aquest cas. Es tracta del darrer disc de la banda Alkaline Trio, i es tracta del Blood, Air and Eyeballs, que és el material d'aquesta banda, que poca broma, estem parlant d'una banda que ja porta 23 anys de carrera, que no està gens malament aquest grup que es mantingui. No en la primera línia, però sí sempre estan a punt per aquells que vulguin escoltar la seva barreja de punk més aviat tirant a fosc, gràcies al seu cantant, el Matt Esquiva, i que, repeteixo, des del 96 que van traient discos i girant en directe. Veurem doncs quina és la nova proposta que ens fan, i amb una banda madura en el sentit de l'edat dels seus membres. Recordem que van formar part de tota aquesta onada que hi va haver, formada per grups com My Chemical Romance o altres bandes. Van agafar també aquell moment del punk pop que va protagonitzar Blink-182. Ells sempre estaven per allí, el Alkaline Trio sempre han estat allí i sempre al peu del canó. Per tant, és de justícia que reconeguem aquesta carrera tan llarga dins del mogut panorama de la música popular, i especialment en els gèneres com el punk rock o el rock. I en aquest cas, doncs, ens quedem en el que va ser el darrer single d'avançament, abans de, repeteixo, publicar ahir aquest Blood, Air and Eyeballs, i el tema que van triar és aquest Versions of You.
Are you serious?
Doncs anem acabant i, bueno, estem sentint el Sum 41. De fons no és un dels vinils que us he portat, sí, però sí que us he portat. Abans sí que m'ha estat escoltant, com el Jordi ha portat els Alcaline Trio, doncs per allí he trobat un... Tinc un parell de 7 polzades de, precisament dels Alcaline Trio, de data del 2005, quan treien el Crimson, un disc en el que... Hi havia un parell de temes com aquest que us he portat avui, anomenat Time to Waste, que m'ha sentit avui aquí també. I també un recopilatori amb molta història, molta història. Un recopilatori d'un segell anomenat Telstar, molt curiós, està editat el 1990. I aquí era, al seu dia, era un disc anomenat, una recopilació anomenada Rave, i que reunia els millors grups que llavors estàvem puntejant de l'època amb l'estil de New Wave, aquell pop que es començava llavors, doncs com tipus com els Subdragons, o els KLF, els The Farm, els The Velvet, els Jesus Jones, que també us he portat per aquí, els Blue Aeroplanes, inclús els principis dels Stone Roses, o per exemple Ocean Color Scene també, temes que, bueno, que estilaven potser altres tipus de música que després Ocean Color Scene, per exemple, després van tirar més cap al rock més del 70, no? Mm-hmm. Però que, bueno, els seus principis, doncs, com tothom té un principi, no? Sí. I que estilaven més, doncs, a l'estil, amb aquest pop new wave que a principis dels 90 irrompia. Doncs mira, aquest recopilatori està molt bé, el Rave. Què més? I el primer LP, hem escoltat no fa gaire, el primer LP d'aquesta banda funky anomenada Big Soul. Qui no recorda aquest Hippie Hippie Shake? Doncs també inclòs amb aquest primer treball. I com no, podria ser d'una altra manera, avui havia de portar el Exister del senyor Softmoon, no? Per fer una mica d'honor amb ell. I, bueno, i per últim, aquesta recopilació, bueno, recopilació no, és un disc de remixes dels Prodigy, un disc que va sortir ara a l'últim Rock and Roster Day i que recull remixes no sé si està aquí. Bueno, són remixes del disc del Invader Must Die.
Ah,
vale?
Ostres.
Sí. Tots són remixes allà, però, bueno, ja que feien un algo especial Rock and Roster Day, bueno, aquí també s'inclou temes i cares bés de singles que no havien estat mai editades en vinil i que, bueno, n'han ficat aquí també, juntament amb els remixes, amb els nous remixes d'aquest Invaders Must Die. Bueno, els Invaders Must Die, Omen, Take Me to the Hospital, Warriors Dark... Perdó.
Epa.
I bueno, doncs inclou tres temes que havien estat editats en cares bés, amb CDs, i que ara s'han inclòs també, aprofitant aquesta edició de remixes, també els han inclòs aquí. Mescaline, Wild West i The Big Gundown també estan aquí. Pues, bueno, un d'això de col·leccionista, no? Per als amants de Prodigy com nosaltres.
Déu-n'hi-do.
Pues ahí estamos. Aquest és 5 propostes. I bueno, anem a marxar, doncs, amb els Alien and Farm, no?
Sí, abans una coseta que ho tinc aquí al davant, és de paper, és un diari, és una cosa que està molt poc de moda, però que diumenge portava... diumenge passat portava una cosa molt interessant al diari El País, inclou una part que és el quadern, que és en català, però la sorpresa no és això, sinó que hi ha una entrevista, ni més ni menys que Rick Rubin, Clar, que a mi em sorprèn perquè dius, home, és possible trobar l'entrevista o probable trobar-la en el suplement cultural del mateix diari, que es diu Babel i surt els dissabtes, perquè el motiu de l'entrevista no és la seva tasca de productor, tot i que se'l presenta com el productor de Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, Jay-Z o Adele, considerat el guru de la música del canvi de segle, i aquí ve el motiu, acaba de publicar l'acte creatiu Una manera de ser, Cultrum. És un llibre que no parla estrictament o no posa exemples estrictament musicals, sinó que parla sobretot del tema de la creació com una actitud vital. És molt interessant, sona molt a budista i la veritat és que ho és, perquè ens enganyem, i és un llibre força curiós. Va fer gràcia perquè t'esperes trobar molts tipus de persones, personatges i artistes, però trobar-te el Rick Rubin llegir-lo en català, home, pues fa certa gràcia, d'acord? Només volia comentar perquè no passa cada dia que et trobis a un dels productors més premiats de la indústria nord-americana i el productor, no cal tornar a dir els noms, el Johnny Cash, el Red Hot Chili Peppers, el Jay-Z o l'Adele, per dir els noms que fa servir la periodista que el presenta. Tothom sap que és un nom importantíssim, repeteixo, un dels productors clau per entendre tota la música rock i metall d'alguns discos claus dels 90 i el 2000. O sigui que, a part d'això, marxem amb els Alien and Farm, com bé anunciava el Manu fa un moment. Era un grup que, com us deia quan us explicava de què tractaríem avui, jo considero que se'l va menjar l'èxit d'una versió, que està molt bé, perquè home, és una gran versió del Smooth Criminal del Michael Jackson, però és que la gent, o almenys alguns, poca cosa més recordem dels Alien and Farm, una banda que va sortir, jo diria, bueno, si no corregeix més, a la mateixa fornada que Linkin Park, Deftones...
Sí, por ahí, sí, més o menys.
Tota aquella fornada. El que passa és que es van fer, repeteixo, no molt coneguts,
superconeguts.
Papa Roach, tota aquesta banda del nou metall que mirava el pop sense cap mania, i ells ho van fer, donant-se a conèixer, repeteixo, amb una versió que es va menjar tot el que eren i poca cosa van poder fer més enllà de triomfar amb un tema que no sé. Que sí, que el van fer, que sona molt bé, però no deixava de ser una versió. Ara, crec que són una colla d'anys després d'haver anunciat que paraven, els Alien and Farm tornen amb un nou disc que es titularà Mantras. La gràcia és que en tots els títols dels seus discos apareix el tema Ant, el tema de la formiga en anglès, doncs apareix per allí, i en aquest cas també Mantras, apareix aquest Ant altra vegada. Veurem com els hi va, i el primer single que han triat no és una versió, sinó que han optat per un tema propi, aquest So Cold, i la veritat és que continuen mantenint en el sentit de l'humor, perquè la nota de premsa de l'edició d'aquest single diuen: si ets un autèntic fanàtic de Alien and Farm, no et decepcionaràs. Si només ets un visitant d'un altre planeta, esperem que haguis disfrutat de la teva visita extraterrestre. Són així de simpàtics i d'amables els Alien and Farm. Veurem com els hi va amb aquest Mantras.
Molt bé, gràcies. Marxem amb aquest Show Cold, aquest últim tema dels Alien and Farm. Això és S&M Music, aquí a Ràdio Falset. Ens tornem a trobar dissabte que ve. Bon cap de setmana.